Cues llargues per informar-se de la regularització d'immigrants el dia que comença l'atenció presencial. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
La recollida d'informació i l'obtenció dels documents necessaris per acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants del govern espanyol s'ha convertit en un coll d'ampolla. Abans de poder fer el tràmit, Natàlia Ramon.
Ajuntaments i consolats, centenars de persones miren d'aconseguir el certificat de vulnerabilitat o potser el d'antecedents penals, mentre les poques persones que ja ho tenen tot han pogut fer el tràmit presencialment, amb cita prèvia i sense aglomeracions.
Connectem amb la Farga de l'Hospitalet i amb l'oficina de Correus de Ciutat Vella. David Àngel, Miquel Jarque.
L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat calcula que avui només podrà atendre entre 1.500 i 1.800 persones de les 27.000 que es calcula que els pròxims dies s'hi adreçaran per regularitzar la seva situació. Aquest matí, a primera hora, ja n'hi havia més de 3.000 fent cua. El consistori ha centralitzat els tràmits i ha habilitat 19 taules a la Farga per no col·lapsar la resta d'oficines municipals.
Avui aquí a Correus s'ha donat cita prèvia a 25 persones. A primera hora del matí trobàvem la cara.
Sí, sí, crec que sí, som els primers.
Però 45 minuts més tard, la creu.
Bueno, molt llarg, un procés molt llarg. I ara ha sortit una cosa, que necessitem un altre document.
Per fer els tràmits, aquesta tarda s'afegeixen les oficines de la Seguretat Social.
Mentrestant, a Madrid, l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, assegura que des de la presó va encarregar que es destruís una gravació comprometedora de Mariano Rajoy. Ho ha dit al judici de la trama Kitchen sobre l'ús de fons reservats per amagar el finançament il·legal del PP, Tania Tàpia.
Sí, bon dia. Li va encarregar un reclús amb coneixements d'informàtica que aprofités un permís per esborrar aquest àudio del núvol, però li va donar les contrasenyes en una nota manuscrita que van acabar en mans de la trama. Era un àudio on Bárcenas i Rajoy parlaven obertament d'una comptabilitat paral·lela al partit.
Yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, le entrego la última hoja de esos movimientos, que le llevo en un sobre y del que le hago entrega que él se queda, lo introduzco en el destructor de papeles, el papel queda destruido.
De la crònica internacional, l'Iran insisteix que no tornarà a negociar amb els Estats Units fins que Donald Trump no reobri l'estret d'Hormuz també als vaixells iranians.
El vicepresident dels Estats Units sí que anirà al Pakistan per negociar l'allargament de l'alto el foc vigent ara mateix a l'Orient Mitjà, que s'acaba dimecres.
Washington, Oriol Serra.
JD Vance ha assegurat que participarà en una segona ronda de negociacions presencials al Pakistan, però el vicepresident nord-americà corre un risc enorme, que el règim iranià el deixi plantat davant dels ulls de tot el món.
La Conferència Episcopal Espanyola estudia sancionar els sacerdots acusats d'abusos sexuals al marge del que decideixin els tribunals. El País explica avui que els religiosos acusats de pederàstia ja són 1.600.
I avui a 3Cat Info us expliquem que l'escolapi Josep Blai, condemnat per pederàstia, també va abusar d'alumnes a Igualada i a Granollers. Uns casos que surten a la llum arran de l'emissió del documental La fugida, veritats ocultes, de 3Cat i El Periódico.
Al Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en com la digitalització del registre civil fa que des del 2023 els nadons s'inscriguin al municipi de l'hospital on han nascut i no al seu poble.
I a la cultura, a 3 dies de Sant Jordi, començarem una sèrie de recomanacions de llibres avui amb propostes relacionades amb la cuina.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, amb el Barça pendent de Fermín i Bernal pel partit de dimecres.
Demà comença una nova jornada de Lliga, el Girona rep el Betis, el Barça jugarà dimecres amb el Celta i Fermín podria jugar aquest partit amb una nova màscara, mentre que en Marc Bernal veurem fins última hora si pot jugar i està recuperat de la lesió al turmell. A l'Espanyol, el comitè de disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat el club amb un tancament parcial de la graderia de l'estadi, concretament 344 localitats pels llançaments d'objectes que va haver-hi el dia del Getafe, i al Catalunya migdia reviurem la festa del Sant Andreu l'endemà d'aconseguir l'ascens a primera red.
Sabíem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia. Doncs a la xarxa viària més ens consta una incidència, un accident a l'AP7 a l'Ametlla de Mar cap a Tarragona amb uns 4 quilòmetres de retenció, i a la resta de xarxa en principi sense gaires problemes. Sí que hi ha trams amb congestió a les dues rondes, a l'altura de Bonpastor i també a Vallcarca, en els dos casos cap a Trinitat, o intensitat a l'AP7 i l'AB30 a Barberà, però cap a Martorell.
I ara temps pel temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Garriga, quanta gent i quantes vegades et preguntaran pel pronòstic de Sant Jordi?
Bona tarda. Em preguntaran segurament cada cop menys en les pròximes hores i els pròxims dies. Per què? Doncs perquè sembla que pinta bastant estable. Pintaria un dia de sol, pintaria un dia càlid, potser amb temperatures un pèl més baixes que les que tenim, però vaja, un parell o tres de graus menys només, i només de tarda algun ruixat al Pirineu. Demà i demà passat ho acabaríem de perfilar, evidentment. De moment, ara mateix, sí que hi ha ruixats i tempestes a diversos punts del Pirineu, localment actius cap a la zona del Berguedà, Ripollès, sobretot, també la Catalunya Nord, i continuaran descarregant aquesta tarda Pirineu, Prepirineu i punts de la Catalunya Central. Irregulars. La calor es manté.
Òbviament, aquest és el pronòstic d'en Francesc Mauri. En Francesc Garriga, el podeu sentir a partir de les 4. Gràcies, Francesc.
No t'he volgut corregir en aquell moment, però...
Jo crec que ho ha pensat tot Catalunya, o sigui que no hi ha cap problema.
D'acord. Adéu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les 2. D'avui, que és el primer dia que es poden presentar de manera presencial les sol·licituds per accedir a la regularització extraordinària d'immigrants. Aquest tràmit es fa a les oficines de Correus amb cita prèvia i, per tant, sense cues. A Catalunya es preveu que avui puguin engegar el tràmit presencialment unes 800 persones que estan en situació irregular. On sí que hi ha aglomeracions i llargues cues és a la Farga de l'Hospitalet, on es centralitzen els tràmits per obtenir els certificats del padró i també el de vulnerabilitat, que són necessaris previs a la regularització. Anem primer a l'oficina de Correus de Via Laietana. Allà hi tenim en Miquel Jarque.
Bon dia. Aquí s'ha donat cita prèvia avui a 25 persones. Un cop arriben a la finestreta, el tràmit, com a mínim, s'allarga 40 minuts i no sempre el sistema accepta la sol·licitud. És el cas de l'Abu, va néixer al Senegal i treballa de ferroballer i ha vingut acompanyat d'una veïna del barri.
Un procés molt llarg i ara ha sortit una cosa que necessitem un altre document o de vulnerabilitat o un contracte de treball, no ho sé. Ara anem aquí a Comissions Obreres a saber què ens diuen.
La Diana, de Bolívia, ha fet cua a Correus, però li faltava el certificat de vulnerabilitat. Ens ha explicat que gestors i advocats se n'han intentat aprofitar.
Pedí cita a un abogado, dijo que podían dar cita con precio adicional. Nos informamos un poquito mejor. En el ayuntamiento, para lo del sello de la vulnerabilidad, nos han dado un QR para escanear, para que también sea con cita, pero sin pagar ni un solo euro a nadie, porque realmente, como todo el mundo está desesperado para poder entrar en esta regularización, está siendo caso para que otro tipo de gente se aproveche, ¿no?
Avui també amb cita prèvia aquesta tarda s'afegeixen a les oficines de Correus les oficines de la Seguretat Social.
I mentrestant, com us dèiem, a l'Hospitalet de Llobregat, l'Ajuntament calcula poder atendre avui entre 1.500 i 1.800 persones de les 27.000 que preveu que ho sol·licitin aquests dies. Com dèiem aquest matí, més de 3.000 persones feien cua al voltant de la Farga. En aquest cas, busquen informació i assessorament. Anem, doncs, cap allà, David Àngela.
L'Ajuntament ha habilitat 19 taules a la Farga de l'Hospitalet per centralitzar el procés i evitar el col·lapse de la resta d'oficines municipals, segons Laura García, tinenta d'alcaldia.
Podem donar una atenció molt més ràpida, perquè la realitat és que aproximadament calculem unes 27.000 persones i, per tant, és impossible, no, amb un sistema, amb el sistema normalitzat, poder treure-ho, i era important, doncs, fer una acció extraordinària perquè la situació ho requereix.
Diverses persones dels milers que feien cua des d'ahir han hagut de marxar amb les mans a la butxaca, com la Carla, una hondurenya que fa 4 anys que viu a Ripollet, però que treballa a l'Hospitalet de Llobregat.
Lo vi en el noticiero, luego lo difundieron en TikTok, la noticia donde Pedro decía que en cualquier ayuntamiento te podías acercar para solicitar tu volante de vulnerabilidad. Mi abogada me lo ha dicho también. Que me da rabia, me da impotencia. Como te digo, es tiempo perdido. No es justo toda una noche, toda una mañana.
La majoria dels testimonis que hem recollit volen legalitzar la situació d'economia submergida. Molts treballen en l'atenció a la gent gran o a la canalla, en la construcció o fan de transportistes de paqueteria.
I per intentar agilitzar i facilitar aquests tràmits, a Salt, al Gironès, les entitats de la taula d'acollida i l'Ajuntament han organitzat un punt d'assessorament pels que volen acollir-se a aquest procés de regularització. Les entitats fa 3 anys que es coordinen per gestionar l'acollida, ja que és un municipi amb gairebé el 40% de població estrangera. I ara aquesta experiència prèvia els ha servit per oferir aquest assessorament. També alerten sobre possibles enganys. Salt, Núria Pereira.
Bon dia. A primera hora hi havia una cua d'una vuitantena de persones. En aquest punt se'ls revisa que la documentació sigui correcta i si no la tenen se'ls diuen la poden aconseguir. Per tant, no estan un dia per resoldre el tràmit, sinó per garantir que tenen un lloc on se'ls ajudarà. A la cua hi ha persones de Gàmbia, el Marroc, Hondures, el Senegal i l'Índia. Tenen esperança, però també cert amor per si no arriben a temps a fer els tràmits abans del 30 de juny.
Se está alargando todo. Está muy corto el tiempo para todos. Imagínense, esperar prácticamente casi un mes para que le puedan avalar.
Molta gràcia ajudar nosaltres, perquè quan no tiene papeles és difícil para nosaltres. I també per estudiar i per treballar, molta gràcia.
Me esperen, tenemos suerte para ganar de papel, para poder seguir y trabajar y para mejorar con nuestra vida.
Els ajuden tècnics i voluntaris. Alguns han detectat que algunes gestories estan pujant preus per fer la presentació telemàtica de la sol·licitud de regularització, que és l'últim pas un cop ja es té tota la documentació i que, recorden, també poden fer entitats acreditades de manera gratuïta.
Aquest és el retrat de la notícia d'un dia en què també destaquen les declaracions del judici de la Kitchen avui amb la declaració del principal testimoni, l'extresorer del PP. I atenció, perquè Luis Bárcenas ha explicat que va ordenar destruir una gravació de l'expresident espanyol Mariano Rajoy on parlaven de la comptabilitat B del partit i ha insinuat que la trama parapolicial hauria estat qui els va acabar fent desaparèixer. Madrid, Tania Tàpia.
Bon dia. Una gravació que va guardar en un pendrive amagat al taller de la seva dona i també al núvol i que el comprometia a ell, però especialment a Mariano Rajoy. A l'àudio se sentia això.
Yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda, y ve los documentos, él se extraña mucho, lo introduce en el destructor de papeles, el papel queda destruido.
Quan ja era a la presó, Bárcenas vol esborrar aquest àudio del núvol i contacta amb un reclús que sap informàtica. Li escriu en una nota els correus i les contrasenyes perquè ho faci quan surti de permís. No ho comenta amb ningú més, però just el detenen i el reclús no compleix l'encàrrec. Però sospita que la trama sí que accedeix a aquesta informació. Es fa amb la nota i esborra tot el que té el núvol. Ho descobreix quan surt a llibertat i s'adona que també li han robat el pendrive. Bárcenas ha assegurat que tota l'operació comença quan ell engega el ventilador contra el PP.
Después de mi declaración del día 15 de julio, se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos.
Una peça fonamental per resseguir els moviments de Bárcenas era el seu xofer, Sergio Ríos, captat per la trama i sobre el qual Bárcenas ha dit que tenia total confiança perquè venia recomanat pel Partit Popular. Les sospites dels seguiments van arribar a la família Bárcenas quan ell entra a la presó. L'alerta un periodista.
Me cuenta que había una operación policial para espiarnos y tal, y yo me parece de película. Supuestamente personas serias y pudiesen organizar una operación de estas características.
L'expresident Rajoy testificarà dijous en aquest judici. Sempre ha negat tant la Caixa B com saber res de l'operació Kitchen.
Doncs n'estarem pendents. Mentrestant, encara en crònica política, us expliquem que el no a la guerra de Pedro Sánchez dispara el PSOE, segons el CIS, i amplia la distància amb el PP, mentre que Vox baixa. Mirem les dades amb detall, Pilar García.
El PSOE obtindria gairebé el 37% del suport si les eleccions es fessin ara. Són 5 punts més que el baròmetre anterior i dels millors resultats de la legislatura. Són gairebé 13 punts més que el PP, que es manté com a segona força, amb prop del 24% d'estimació de vot. L'extrema dreta de Vox torna a baixar 2 punts i se situa per sota del 15%. Sumar també recula més d'un punt. Esquerra i Junts millorarien resultats. Esquerra mig punt i Junts dues dècimes.
Tot això, com us diem, en un context molt concret, que és el de la guerra a l'Orient Mitjà. I a dos dies que s'acabi l'alto el foc en aquesta regió, l'Iran assegura que no té previst participar a les noves negociacions amb els Estats Units previstes per demà al Pakistan. Acusa Washington de violar la treva per la captura ahir d'un dels seus vaixells mercants i pel bloqueig dels ports iranians. El portaveu del ministre d'Afers Estrangers, Ismail Baghaei, assegura que Washington no es pren seriosament la via diplomàtica.
Realment no veiem cap signe seriós de determinació per part dels Estats Units. Al contrari, hi ha repetits i nombrosos indicis que no actuen amb seriositat a l'hora de promoure la diplomàcia en el seu sentit real i convencional, en lloc de la diplomàcia de la imposició.
I amb aquest panorama, el Pakistan l'Iran, però també la Xina, han incrementat els contactes diplomàtics per evitar que l'alto el foc se'n vagi a Norris i per garantir la via diplomàtica. La Casa Blanca, de moment, manté l'agenda i ha anunciat l'enviament de la seva delegació negociadora a Islamabad. Anem a Washington, Oriol Serra.
Bon dia. Ara mateix els dubtes i la incertesa sobrevolen la Casa Blanca. Fa poc més de 48 hores era tot el contrari. Un Donald Trump exuberant es mostrava convençut del seu èxit, el bon curs de les negociacions i fins i tot ja parlava de la col·laboració de l'Iran en àmbits com el de l'entrega de l'urani enriquit, la gestió del petroli o fins i tot de l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, manté la seva intenció de participar en una nova ronda de negociacions directes al Pakistan amb el règim iranià, però el risc de fracàs és més alt que mai. L'as a la màniga de Trump és un cop més el de l'amenaça. El president dels Estats Units ha assegurat que dimecres, un cop transcorregut l'alto el foc de 10 dies, Washington podria destruir infraestructures civils iranianes, començant per les principals centrals elèctriques.
I enmig de les noves tensions amb els Estats Units, l'Iran ha executat dos homes condemnats per col·laborar amb Israel, Vicent Mitsut.
Segons la sentència, facilitaven informació al Mossad, el servei secret israelià, sobre objectius en territori iranià. L'Iran ha augmentat l'aplicació de la pena de mort des de l'inici de la guerra per part dels Estats Units i Israel el 28 de febrer passat. Segons organitzacions de drets humans, el règim dels ayatolars va executar l'any passat més de 1.600 persones, el nombre més gran des del 1989.
I encara en crònica internacional, un últim apunt, ara mirant cap a Europa. Perquè finalment el partit de l'exmilitar prorrus Rumen Radev ha guanyat per majoria absoluta a les eleccions d'ahir a Bulgària, el país més pobre de la Unió Europea. Brussel·les tem que el govern d'aquest país es converteixi en una nova Hongria, just una setmana després de respirar tranquils per la derrota de Víctor Orbán. Eva Pineda.
Radev, fins fa poc president de Bulgària, és contrari a l'euro i a l'ajuda militar per Ucraïna, a més d'un admirador declarat de l'ex primer ministre hongarès Orbán. En prop del 100% de l'escrutini, el seu partit, Bulgària Progressista, guanya per un 44,6% dels vots, prop de 30 punts davant dels seus rivals immediats, els conservadors i els liberals. Els resultats auguren el primer govern estable a Bulgària en 5 anys.
Europa ha caigut víctima de la seva pròpia ambició, la de ser un líder moral en un món sense arrels. El que necessita Europa ara mateix és pensament crític.
El Kremlin ha celebrat la victòria de Radev i la seva crida a resoldre els problemes parlant. Els màxims responsables de la Unió Europea, Antonio Costa i Ursula von der Leyen, han felicitat el guanyador i s'han mostrat esperançats de poder-hi treballar per fer una Europa més segura i autònoma.
Ara passen 2 minuts d'un quart de tres. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlem dels casos de pederàstia a l'Església Espanyola.
Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Amp.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia editada per Coma Negra i del grup 62, Llegim en català.
Va ser amor a primera vista. El món se li va aturar. La mirada es va quedar suspès en un instant etern. Un batec i una certesa. Aquell era l'escollit.
I acabat en set. Impossible no enamorar-se'n.
I tu, ja t'has enamorat del teu bitllet? 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per bitllet de 5 euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Catalunya migdia.
Continuem amb les notícies. Ara us expliquem que la Conferència Episcopal Espanyola estudia sancionar els sacerdots acusats d'abusos sexuals al marge del que decideixin els tribunals. participant a això ho decidiran els bisbes, reunits en assemblea aquesta setmana a Madrid, durant la qual s'han queixat, per cert, també, que el govern espanyol no reconegui els passos que han fet, diuen, per reparar les víctimes. Anem a Madrid, Dani Sainveja.
Bon dia. El president de la Conferència Episcopal lamenta que els únics acords a què han arribat han estat sobre la vall de Cuelgamuros i el nou protocol per reparar les víctimes d'abusos. Luis Argüello defensa que s'hi han sumat per obligació moral i malgrat que creu que la Moncloa menysté els seus esforços.
El ministro de Justicia ha llegado a decir: el gobierno decide y la iglesia paga. La iglesia ha puesto en marcha caminos de reparación y ha indemnizado en muchos casos sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto.
I a les portes de la visita del Papa a Espanya, Argüello ha dut la crítica al govern de Pedro Sánchez un pas més enllà.
Tiene también una mirada confesional sobre la historia y selectiva sobre las víctimas, además de una doble vara de medir según a quien afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción.
La setmana passada es va posar en marxa el nou mecanisme del govern espanyol perquè l'Església indemnitzi les víctimes amb l'arbitratge del defensor del poble. Segons fonts del Ministeri de Justícia, ja s'han començat a rebre les primeres sol·licituds.
I precisament avui també hem tingut notícia de nous casos d'abusos a l'Església, el primer a Catalunya, perquè a l'Escolapi Josep Blai suma noves víctimes. Hauria abusat i apallissat alumnes a Igualada i Granollers. Sara Canyeta.
Sí, aquests nous testimonis se sumen als de Sitges i a Alella, el cas pel qual va ser condemnat. També se sap que hauria passat per un mínim de 7 escoles en més de 40 anys. Els nous casos surten arran de l'emissió del documental La fugida, veritats ocultes, de 3CAT i El Periódico. I també avui ha sortit un nou informe sobre la pederàstia a l'Església Espanyola, que xifra en 3.000 les víctimes. El publica el diari El País, que ha actualitzat les dades que recopila des de fa 8 anys i suma ara una seixantena de nous testimonis de víctimes. També destaca que hi ha 1.600 sacerdots i laics acusats.
Ara és un quart i mig de tres. El govern i Esquerra Republicana han presentat avui davant els principals agents econòmics del país la seva proposta per crear el Consorci d'Inversions. Es tracta d'un organisme paritari entre la Generalitat i l'Estat que s'ha d'aprovar per llei al Congrés i que hauria de garantir que s'executen totes les inversions que el govern espanyol pressuposta a Catalunya per fer infraestructures. L'acte que s'ha fet al Cercle d'Economia ha servit també per pressionar Junts, perquè els seus vots són clau perquè aquest organisme pugui tirar endavant. Marta Corbalan.
El govern i Esquerra confien que Junts donarà el seu vistiplau al Consorci amb la voluntat que almenys es pugui arribar a uns nivells d'execució de les inversions d'entre el 90 i el 95%. Alícia Romero és la consellera d'Economia.
Catalunya necessita passar de la queixa, de la diagnosi, del dèficit, a la proposta i les solucions. I és el que avui fem. És això, és un instrument, és veritat, però és un instrument que ens ha de permetre resoldre un dèficit en infraestructures, una baixa execució de l'Estat en infraestructures, de la que portem dècades parlant.
El director general d'Esquerra, Lluís Salvador, ha defensat que Catalunya pugui gestionar i executar les infraestructures que siguin estratègiques per al país.
Què és el que pretén el Consorci? Impulsar, planificar, fer el seguiment, gestionar, executar les principals infraestructures de l'Estat a Catalunya. No cal que siguin totes. Aquelles que actuen en competències compartides, aquelles que siguin de mirada llarga, que siguin de caràcter estructural, però tampoc no intranquilitzar a les estructures de l'Estat, això no pretén substituir-ho tot.
Els principals agents econòmics del país han donat suport a la creació del Consorci en un acte on l'absència més rellevant ha estat la de Foment del Treball. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, i el de PIMEC, Antoni Canyeté, creuen que el Consorci és una oportunitat per posar fi al dèficit inversor que ha patit històricament Catalunya.
És un pas endavant molt important. És molt important involucrar l'administració territorial, perquè és el territori el que coneix i el que pateix les deficiències d'infraestructura.
Si seguim fent les coses com han fet fins ara, per més bona intenció, amb governs de diferents colors aquí i allà, no ens n'han sortit. Per tant, jo crec que hem de buscar una fórmula nova. Probablement el Consorci ha de ser la solució.
És que estem a la foscor. No tenim cap eina que ens pugui permetre garantir aquesta execució.
La primera votació al Congrés del Consorci d'Inversions es farà dimarts de la setmana que ve i és clau el vot de Junts perquè pugui tirar endavant.
Doncs precisament Junts per Catalunya creu que aquest consorci és innecessari i adverteix que no tindrà cap capacitat real per decidir quines inversions es fan a Catalunya perquè l'última paraula la continuarà tenint el govern espanyol. Amb tot, els de Puigdemont no avancen. Quin serà el seu vot la setmana que ve al Congrés? Sentiu el portaveu juntaire, Josep Rius.
És un òrgan que no es crea per resoldre el dèficit d'inversions que pateix Catalunya.
sinó per les necessitats d'Esquerra Republicana de trobar una coartada per aprovar els pressupostos de Salvador Illa.
I precisament aquest compliment de les inversions de l'Estat a Catalunya també ha estat una reivindicació dels exconsellers d'Economia Antoni Castells, Jaume Giró i Natàlia Mas. Han compartit taula rodona en unes jornades al Cercle d'Economistes en què també han defensat el nou model de finançament i han reclamat que es faci un pas endavant a la recaptació de l'IRPF a Pilar García.
Antoni Castells, que va ser conseller en l'època del tripartit quan es va redactar l'Estatut, recorda que ja es va intentar aleshores que l'Estat complís les inversions i no es va aconseguir. Per això el Consorci ha de ser una garantia que s'executarà el que s'acordi.
Vam pactar la disposició addicional tercera que preveia que la inversió de l'Estat a Catalunya fos d'un X per cent. Pues el Constitucional va dir que aquell article pues no era constitucional. Aquest consorci em sembla importantíssim.
Jaume Giró, que va comandar Economia mentre va durar el govern de coalició entre Junts i Esquerra, alerta que l'execució de les inversions no depèn només que es pressupostin, sinó d'acords polítics i socials.
La inexecució de les inversions no sempre és culpa dels àrbitres de fora. Hi ha projectes que requereixen un mínim consens polític i que quan s'aconsegueix et surt una plataforma que està en contra de que posis energia eòlica no sé on.
I Natàlia Mas, que va substituir Giró, creu que amb el Consorci s'ha fet un pas clau per al futur de les inversions.
Crec que és una oportunitat històrica definir bé i executar i blindar jurídicament aquest Consorci d'Inversions.
I sobre el model de finançament, la signatura pendent és ara l'IRPF i cal afanyar-se.
Administrar els impostos de Catalunya és una feina d'organització, d'una planificació enorme, perquè ara no estem en condicions. Però no ho estarem mai si no ens hi posem.
Sí, el nou finançament és un pas endavant objectiu, no és la panacea. L'Agència Tributària de Catalunya necessita un temps per captar més gent.
No es pot tornar posant un calaix i palanques futures de negociació han de permetre un avenç accelerat.
Ara farem una nova pausa per la publicitat. A la tornada deixarem els números i us explicarem què passa amb els municipis on no hi ha hospital, que són la immensa majoria, quan hi neix un nen o una nena. No el poden inscriure allà.
Catalunya migdia.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Masqui, Trixi, Yosera i Ounat.
Aquest Sant Jordi el Drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la Supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Cada dia pots recórrer 20.000 llegües de viatge submarí, pujar cims borrascosos, tornar-te més sàpiens i fins i tot conèixer el petit príncep. I tot en un tancar llibre de fulls.
El 23 d'abril és Sant Jordi, dia del llibre i la rosa. I el Corte Inglés ho celebrem ja amb un 5% de descompte a la nostra llibreria, a la botiga web i app.
Perquè llegir es converteixi en la teva història interminable.
Catalunya migdia.
Us dèiem abans dels anuncis, atenció, això, els municipis que no tenen hospital reclamen poder inscriure els nadons a la població dels pares. Amb la digitalització del registre civil, les altes només recullen la localitat on ha tingut lloc el part. Els ajuntaments diuen que això suposa una discriminació que trenca els vincles emocionals amb els pobles. Tarragona, Ricard Boigues.
A Ullacona, al Montsià, des de finals del 2023 no ha nascut ningú segons el registre civil. Durant aquest període, la majoria del centenar de nadons que han tingut les famílies del poble estan registrats a Tortosa o Amposta, on hi ha hospital. La comarca va ser de les primeres de l'Estat a implantar el sistema d'Isirec. El nou registre civil digital només permet inscriure el nounat a la localitat on ha tingut lloc el part. L'alcaldessa d'Ullacona, Núria Ventura, diu que es tracta d'una qüestió de pertinença.
Creiem que és completament injust que els infants s'hagin de registrar com a nascuts només i exclusivament als municipis que tenen hospital, que és és una discriminació cap a la resta de pobles. Han perdut un dret que teníem des de fa molts anys i que, a més, se va lluitar molt en el seu moment i que ara l'han perdut.
Més de 60 poblacions catalanes ja han presentat mocions promogudes per la Federació de Municipis de Catalunya per reclamar al Ministeri de Justícia que torni al model anterior. En l'última reunió de la Federació a Madrid, els representants de Justícia els han dit que qualsevol canvi del decret llei del 2011 haurà de passar per la tramitació al Congrés.
I seguim fent voltes pels pobles i ciutats del país. Ara, per explicar-vos un tema polític, Aliança Catalana duplica la seva presència als ajuntaments catalans des de les municipals del 2023. En 3 anys, la formació de Sílvia Orriols ha passat dels 8 regidors que va aconseguir les urnes a una vintena, principalment per l'absorció de candidats de forces independents i de regidors d'Esquerra i Junts que han canviat de carnet polític. De cara a les eleccions de l'any que ve, de fet, la consigna és captar dirigents d'altres partits amb experiència al món local a l'espera del cap de llista a Barcelona, que encara no han trobat. Sobre els senyals horaris de 2:15, ens explica l'Àlex Giral Robert.
Bon dia. Sí, amb els 6 de Ripoll, el de Ribera d'Ondara i el de Manlleu, Aliança va aconseguir 8 regidors fa 3 anys. Però ara aquesta xifra s'ha enfilat als 18, i és que la formació antiimmigració ha pescat electes a gairebé totes les demarcacions catalanes, de formacions independents i també d'independentistes.
Estem captant jovent, estem captant talent...
Ha passat, per exemple, amb els 2 regidors de Bellpuig Il·lusiona't, a l'Urgell, la líder de Berga, grup independent, i una regidora de Rodem, a la població osonenca de Roda de Ter. De la mateixa manera, dils d'Esquerra, Sant Feliu de Buixalleu i Amer a la Selva i de Vilaverd, a la Conca de Barberà, han estripat el carnet republicà i han fitxat per Aliança. La situació s'ha replicat amb l'exnúmero 2 de Junts en Posta, ara candidat d'Aliança, i un regidor juntaire, Santpedor, la presa de possessió del qual va provocar escenes de tensió a les portes del consistori vegent ara fa uns mesos. I és que el partit no amaga que aquesta és una de les principals estratègies per configurar les llistes de cara a les eleccions locals de l'any que ve. Oriol Gès, secretari d'Organització.
I obrim la porta a tots aquells nacionalistes que voleu servir el país i no obeir les consignes dels de sempre.
I tot plegat a l'expectativa de qui encapçalarà la formació a les capitals de demarcació i a llocs clau com Manlleu i Manresa.
I un últim apunt. Sota el lema Viure ens costa la vida, diverses entitats del moviment per l'habitatge i sindicats alternatius han presentat avui una plataforma per organitzar una vaga general contra els salaris baixos i l'emergència habitacional. Joan Garcia.
La CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, el Sindicat de Llogateres o la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca són algunes de les entitats que promouen la mobilització perquè s'aturi tot a un any vista. Easy Side, portaveu de la Plataforma per l'Habitatge.
Només lluitem per aconseguir millorar les nostres vides. És hora, llavors, de redoblar la lluita i per això avui hem fet aquest primer pas. Anunciem que comencem a treballar per fer possible una vaga general.
La convocatòria vol incidir en els dos principals problemes que té la classe treballadora, l'accés a l'habitatge i uns salaris estancats. Reivindiquen reduir la jornada laboral, prohibir les hores extres estructurals i augmentar el salari mínim i les pensions fins a un mínim de 1.500 euros. I en habitatge, abaixar el preu dels lloguers o prohibir les compres especulatives. L'última vaga general que van convocar els sindicats majoritaris a l'Estat va ser el 2012 contra les polítiques d'austeritat i les retallades del govern del PP.
Fem una pausa per la publicitat. A la tornada us expliquem ja tots els preparatius per aquest Sant Jordi i també les nostres primeres recomanacions per si encara no sabeu quin llibre regalar.
Catalunya migdia. 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Catalunya migdia.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Amp.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Catalunya migdia.
Per si no ho heu notat, avui entrem a la setmana de Sant Jordi. I tant llibreters com floristes diuen que ho tenen tot a punt per una diada que serà massiva, amb més espai per les parades de flors i llibres. En tot, el sector de les flors alerta del caos en la venda de roses i demana que se'n revisi el sistema de llicències actual i s'eviti la competència deslleial de periodistes particulars. Joan Guillén és el president del Gremi de Floristes.
Tenim un problema greu, l'intrusisme. Les ventes s'esperen que siguin en total, amb els 7 milions de roses, d'uns 25 milions d'euros i a poc menys de 10 euros recauen dintre dels 15 milions d'euros, van fora d'aquest sector. I això funciona perquè es generen una sèrie d'empreses pirates que el dia 23 ja no existeixen, que es dediquen a promocionar la Diada de Sant Jordi sota l'emblema de la rosa barata i que tothom surti al carrer.
I de la flor al llibre, a Catalunya Ràdio escalfem motors de cara a aquest Sant Jordi amb les recomanacions diàries de novetats editorials. Avui, un menú de llibres de cuina que combina receptes mediterrànies, plats improvisats amb llaunes i restes de nevera, i cuina per fer amb nens o també assajos sobre gastronomia. Òscar Calleu.
Sí, la portada de Coses de Casa amb Jordi Roca partint una pinya amb una katana ja ens indica que aquest llibre de receptes domèstiques té esperit gamberro i ganes de gresca amb plats com pizza pimpa amb margarita, pollastre assegut a la cervesa o polo de sangria. L'edita editorial Planeta Gastro. El receptari per pares i mares que vulguin transmetre als nens els plats catalans més emblemàtics és Cuinem, de Pep Salsetes, editat per Rosa dels Vins. Des d'una amanida romescada, les faves ofegades a la catalana, tot explicat amb senzillesa i il·lustracions diàfanes. Si voleu reflexions sobre la memòria de la cuina familiar i local, tenim els assajos Una cuina a cada casa, de Pau Gómez Calvo, editorial La Campana, i Fer brou per ser lliure, de Marina Ribas, de Bruguera. Un parell de llibres especialitzats i en format de luxe són La cocina griega, de Befa Alexia Idu, publicat per Faidon, i Anatomia del cuchillo japonès, de Helen Simons i Tom Saunders, de Cinco Tintas. Things are
finally back to normal. Si no voleu llegir, aquesta és una setmana també atapeïda d'estrenes a les plataformes de streaming, des d'una sèrie d'animació sobre l'univers de Stranger Things fins a una nova producció dels Javis i l'última creació del responsable de Mi Reno de Peluche, Marc Garriga.
Stranger Things, Relatos del 85, se situa entre la segona i la tercera temporada de la sèrie original. Té els mateixos creadors i els mateixos protagonistes, però ara en versió animada, per aconseguir així un to més familiar, però un objectiu similar, lluitar contra les criatures sorgides del món del revés. Arriba a Netflix per Sant Jordi. A més, aquesta setmana s'estrenen tres sèries de producció espanyola. Jo sempre a veces, a Movistar Plus, un retrat generacional força desmitificador sobre una mare soltera en la trentena, produïda pels Javis, Cochinas, a Prime Video, amb Malena Alterio, una dona conservadora obligada a dirigir el videoclub del seu marit on triomfa el porno, i El homenaje a Sky Showtime, un thriller protagonitzat per Eusebio Poncela, Ángela Molina, Luis Tosar i El Zapataki. També arriba Half Man, a HBO, la nova sèrie de Richard Gadd, el creador de Mi Reno de Peluche, reconeguda com la millor minissèrie del 2024 i que ara parla de la fragilitat de les relacions masculines.
Ara entrem al museu gairebé una dècada després del trasllat forçós de més de 150 peces de Vilanova de Sixena i La Franja. El Museu de Lleida ha ampliat la seva col·lecció amb més de 1.200 obres i ha consolidat la seva aposta per l'art del territori. Julià Albacar, d'on provenen aquestes obres?
Són donacions particulars, compres i dipòsits, i ara es plantejarà una renovació de tota l'exposició permanent. Clara Arbues és la directora del museu.
Hi ha uns temes que són fonamentals pel nostre museu,
com és tot el que fa referència a l'Escola de Lleida, també tot allò que fa referència a la Seu Vella de Lleida.
En xifres, un dels millors anys de la darrera dècada ha estat el 2021, on van arribar en dipòsit una col·lecció de més d'un miler de gravats de Lleida. Però també hi ha hagut històries curioses, com la del Crist de Vilanova, Meritxell Canós, conservadora del museu.
Es presenta el propietari d'aquest objecte i sorpresa, ensenya la foto amb el mòbil i resulta que és una cultura del segle XIV i, a més, una peça que resulta que el museu ja estava interessat des de feia molts anys.
També hi ha peces que s'adquireixen a través de subhastes, una feina que obliga a estar sempre pendent.
I abans dels esports, un últim apunt. Els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona comencen aquesta tarda de 6 a 9 del vespre diverses jornades de vaga. Van per denunciar greuges comparatius i reclamar millores a les seves condicions laborals. Marta Vives.
Sí, estan convocats 500 treballadors de Barcelona, però la xifra es podria incrementar si s'hi afegeixen les biblioteques de fora que depenen de la Diputació. Pau Solsona, delegat del Comitè d'Empresa del Consorci, explica les reclamacions.
Tenim una manca de personal evident, no se'ns reconeix la tasca d'atenció que fem, no fem descansos de dos dies, fem jornades molt llargues de més de 10 hores, com a mínim un cop per setmana. També som dels sectors municipals que estem pitjor remunerats i destaquem la sobrecàrrega de feina. Reclamem un protocol contra les violències dels equipaments.
Demà tenen prevista una vaga total i han convocat una marxa a partir de les 11 des de Plaça Universitat. Les concentracions seguiran aquesta setmana de Sant Jordi i a partir del cap de setmana tenen previst fer vaga cada dissabte de manera indefinida.
Catalunya migdia.
20 minuts i seran les 3, 20 minuts i els esports, amb la Laia Tudel. Laia, bon dia.
Bon dia.
Normalment els dilluns ens expliqueu com ha anat la Lliga al cap de setmana.
Sí.
Avui ens expliqueu com anirà aquesta setmana, perquè els partits de Lliga comencen sí. a partir de demà, i a més avui, festa del Sant Andreu.
Que ens agrada sempre explicar festes, i va ser festa grossa a Sant Andreu després d'aconseguir l'ascens a primera ref.
Puntalla Reviñaki, i final del partit! Per fi! A la tercera ha anat la vençuda. El poble de Sant Andreu, on el més habitual és perdre, és endur-se.
Doncs ens agrada explicar alegries, i així n'explicàvem una aquest cap de setmana ahir a Catalunya Ràdio amb el Francesc Ripoll, després d'aquest ascens del Sant Andreu, un equip de barri de Barcelona, després de dos intents fallits en les últimes dues temporades. A la tercera ha estat la bona, amb un Narcís Sala ple davant de 6.500 aficionats. El Sant Andreu ha aconseguit aquest ascens a primera ref. Sentíem el Francesc Ripoll narrant-ho, ara també et sentirem, Francesc, amb una veu i un to una mica més calma.
Tot plegat després de la victòria ahir davant el Reus Redis per 2-1 en un partit que es va decidir a la segona meitat. Mendes va avançar al Sant Andreu, Ricardo Baz va fer l'empat a 1 i Josep Senyer de penal va fer el gol de la victòria pels quadribarrats. Feia 18 anys que el Sant Andreu no celebrava un ascens al Narcís Sala i així de feliç es mostrava el Bertido, el capità.
Felicitat màxima. Crec que sí, la felicitat màxima és això, són moments i crec que avui l'ha alcançat, però a sobre.
L'ascens i el títol de Lliga el van dedicar a Nacho González, l'entrenador, que va patir un infart la setmana passada i no va poder ser present al camp, ja que continua ingressat a l'hospital. I amb la presència de la primera federació ja assegurada, el club ja treballa per saber a quin camp jugarà l'any vinent. Recordem que la categoria exigeix gespa natural i el Narcís Sala hi ha gespa artificial. El director general del Sant Andreu, José Manuel Pérez, ha dit al matí de Catalunya Ràdio que ja estan parlant amb l'Ajuntament.
Llançaria un missatge de calma. Al final, l'ascens va ser matemàtic ahir. Evidentment, nosaltres portem temps treballant amb aquest tema i bueno, jo només dic que avui a les 8 del matí ja tenia trucades amb el districte de Sant Andreu. Ara també he rebut un missatge de l'IBE per programar una reunió. Llavors, jo ara esperaria que tinguem aquestes reunions internes de treball i que en breu donarem notícia.
A falta de dues jornades per acabar la Lliga de Segona Federació, hi ha 5 equips catalans que encara opten a disputar el play-off, els filials del Barça, Espanyol i Girona, el Terrassa i el Reus Redis.
Doncs aquesta ha estat l'alegria, una de les alegries del cap de setmana, aquest ascens al Sant Andreu. Com deia el Joan Bota, però aquest cap de setmana, Lliga de Primera, no n'hi ha hagut. I de fet es reprèn demà la Lliga, perquè aquest cap de setmana s'ha aturat per la final de la Copa del Rei, que per cert la va guanyar la Real Societat davant l'Atlètic de Madrid, després en parlarem. El primer equip català que juga és el Girona, Montilivi, ho fa demà amb el Betis, i Mitchell espera mantenir la línia dels dos últims partits, és a dir, on ha guanyat el Villarreal i ha empatat amb el camp del Madrid, puntuant Eduard Solà.
Mitchell diu que estan bé i treu pit de la bona trajectòria de l'equip en aquest 2026. El partit de demà contra el Betis l'afrontarà amb 6 punts d'avantatge sobre el descens. Ara té 38 punts, a 4 dels 42 que el tècnic insisteix que són de seguretat. Avui, però, s'ha queixat dels últims horaris, sobretot del que s'han fet públics aquest mateix matí. El Rayo Girona, que jugarà el dilluns dia 11 de maig a les 9 a Vallecas, i el Girona Real Societat al cap de 3 dies, el dijous 14 a les 8. Mitchell diu que els horaris no són els millors i encara menys si, com és previsible, aquell diumenge hauran de tornar a jugar contra l'Atlètic de Madrid.
Els horaris no és el millor, sobretot perquè després de jugar divendres contra el Mallorca, altra vegada tindrem 10-12 dies per el següent partit i després segurament tindrem 3 partits en 6 dies i sobretot per la nostra afició. Jugar entre setmana és pitjor per a la gent que jugarà cap de setmana. És el que ni es toca, però la realitat és que portem molts partits jugant entre setmana.
Per demà, per rebre el Betis, Mitchell recupera Blin i Artero entrarà a la convocatòria. Artero es va lesionar ara fa 3 anys a Balaïdors i no ha tornat a jugar més amb el primer equip. En canvi, tindrà les baixes dels dos davanters, Abel i Benat.
L'Espanyol juga dijous al camp del Rayo. El pròxim partit a casa serà el dilluns 27 amb el Llevant i en aquest partit serà quan complirà la sanció que ha rebut per part del Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de tancament parcial de les grades de l'estadi, concretament 344 localitats, i aquesta sanció és pels llançaments que va haver-hi d'objectes el dia del Getafe. El Barça juga dimecres al Camp Nou contra el Celta i per aquest partit estan pendents de Fermín i Marc Bernal, Ramon Salmurri.
De moment, Laia, una de freda i una de calenta. La bona notícia és la de Fermín, que ahir ja es va entrenar amb la resta dels seus companys, ja ho fa, això sí, amb una màscara que li protegeix tant el nas com el llavi després de la topada que va rebre de Juan Musso al Metropolitano. La nota negativa és la de Marc Bernal. De moment continua entrenant-se al marge dels seus companys. Continua fent treball específic, tot i que es va intentar forçar-lo per poder jugar al Metropolitano en la tornada de la Champions. No es va arribar a temps i de moment a hores d'ara no està recuperat i, per tant, no estarà disponible per jugar dimecres contra el Celta.
Doncs esportivament el Barça, que continua lluitant per certificar el títol de Lliga, per guanyar la Lliga, i els despatxos treballen per reforçar la plantilla amb la prioritat de buscar un davanter. I sobre això, sobre la necessitat i l'objectiu de fitxar un nou, ahir Salmurri, el Xavi Campos, en va donar detalls al Club de la Mitjanit.
En el primer graó de la llista de desitjos blaugrana s'hi troben els tres grans nous del moment: Julián, Haaland i Harry Kane. Per diferents raons, els tres, però, són molt complicats. En el cas de Julián, bàsicament pel cost de l'operació, perquè l'Atlètic de Madrid de Mateu Alemany sabem que no ho posarà gens fàcil. En el cas de Kane, el davanter del Bayern de Múnich, la voluntat del jugador amb un Bayern que a hores d'ara és un dels equips dominants d'Europa, doncs dificulta aquesta operació. I en el cas d'Erling Haaland, el davanter del City, doncs una mica la suma de tot plegat. I per això, en un segon grau, apareix el nom de Víctor Osimhen, davanter nigerià del Galatasaray, ex del Nàpols, 28 anys, un jugador amb molt talent, però també amb molt caràcter i un salari molt potent a l'equip turc. Per això, l'operació és complexa, el Barça se la planteja després dels dubtes que han deixat Ferran i Lewandowski a final de temporada.
I precisament ara podrem sentir un dels jugadors importants al Barça aquesta temporada, com és Eric García. Marcos García. Acaba de parlar Eric, el defensa del Barça, precisament parlant de la Lliga.
Sí, tot just, Eric, està ara fent de padrí de la 21a edició del llibre de Relats Solidaris, i ja saps que aprofitant això li hem preguntat justament pel que explicàveu al Salmurri. Tu, el calendari que fan al vestidor per la consecució del títol de Lliga, diu Eric, que el més aviat possible.
Va ser un cop dur per tots nosaltres, crec que va haver-hi moments de partit en què jo realment creia que ho teníem i que podíem tornar-li la volta, però bueno, el futbol tots sabem com és. Al final ara ens toca centrar-nos en la Lliga, crec que és el premi a la regularitat que hem tingut tot aquest any, i com bé dius, no? Va ben encaminada, però bueno, jo soc dels que creu que quan abans la podem tancar i celebrar-lo, doncs molt millor.
I el sentiu, Eric, que deia que s'esperava una altra cosa amb l'Atlètic de Madrid a la Champions, però que ara el tema és enfocar-se en la Lliga. Declaracions, com diem, en la presentació de la 21a edició del llibre de relats solidaris de l'esport, que es pot comprar per Sant Jordi i que en aquesta ocasió tots els beneficis aniran per la ONG Avant Neurologia, que ajuda a persones amb dificultats, amb malalties neurològiques i també la de les seves famílies.
I a Madrid, la roda de premsa d'Arbeloa, a la prèvia del partit que tenen demà contra l'Alavés, ha tornat a estar centrada en si el tècnic seguirà a la banqueta l'any que ve. I Arbeloa, que ja comença a verbalitzar que la temporada pot acabar en blanc, Marta García.
Pregunta sobre el seu futur i també sobre la possible segona temporada seguida sense títols. Diu Arbeloa que al Madrid no s'hi val perdre, però tampoc guanyar, perquè quan guanyes ja has de pensar en el futur. Admet que el seu equip ha sigut més competitiu contra rivals grans que contra equips més assequibles i fixa Veus com argumenta que el Madrid haya estat millor en Europa que en la Lliga.
Hemos rendido mucho mejor en las grandes citas, en los partidos de mayor dificultad que cuando nos hemos enfrentado a rivales de menor entidad. Y bueno, pues si tengo que hablar en estos tres meses, creo que ahí tenemos mucho margen, pero también, bueno, pues también hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid y con eso se dicen muchas cosas.
Això que recorda Arbeloa de Girona és un penal no xiulat a Mbappé. Demà a Madrid a la vez caldrà veure com rebrà el Bernabéu al seu equip en el primer partit després de quedar fora de la Champions.
I abans que parlàvem de la festa que s'ha viscut aquest cap de setmana a Sant Andreu, també hi ha hagut festa grossa aquest cap de setmana a Donosti. Així van rebre ahir els aficionats de la Reial a la seva arribada a l'aeroport d'Hondarribia, després de guanyar dissabte el títol de Copa. Unes celebracions que continuaran aquesta tarda pels carrers de la ciutat, que esperen acollir avui més de 100.000 persones per celebrar l'èxit amb l'equip en una rua a Eudald Serra que sortirà des de Noeta.
I és que l'última vegada que el Xuri Urdin van guanyar la Copa érem en plena pandèmia. La final davant l'Atlètic Club es va jugar a porta tancada i no hi va haver celebracions multitudinàries al carrer. Aquest cop, però, les coses són diferents. Milers d'aficionats de la Reial Societat van poder veure en directe la final a la Cartuja i milers s'espera que omplin aquesta tarda a partir de les 6 als carrers de Donòstia en la rua de celebració que començarà a l'estadi de Noeta i s'acabarà al Derdi Eder, la plaça que hi ha just al davant de l'Ajuntament d'Unostiarra. El jugador badaloní de la Reial, Sergio Gómez, passava ahir pels micròfons del Tot Gira, on destacava la competitivitat demostrada pel seu equip davant un rival de l'entitat de l'Atlètic de Madrid.
Competíamos contra uno de los mejores equipos que está actualmente ahora pues en Europa. Competimos muy bien desde el inicio. Yo creo que el primer gol pues nos dio tranquilidad y eso hizo que jugáramos mejor luego el resto del partido y muy contentos por cómo se dio todo.
Aquest és el quart títol de Copa de la història de la Reial Societat després dels aconseguits als anys 1909, 1987 i 2020.
8 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Sí, bueno, ara jo per mi a disfrutar el moment i ja ens hi posarem...
Una altra celebració, el Pons Lleida, que torna a guanyar l'Eurocup d'hoquei patins.
Catalunya migdia.
Instruccions per viure sense ella d'en Parc Moliner. Una novel·la que et fa estimar la vida a través de les paraules. Instruccions per viure sense ella, de Columna Edicions.
Fa 575 anys que la Universitat de Barcelona forma part de la nostra història, transformant vides i construint el demà. 575 anys amb tu. Universitat de Barcelona, una història de futur. Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Únic? S'escriu amb H o sense H?
Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Hola, Marc, què et poso?
Doncs mira, posa'm les notícies d'avui al mòbil, però com el diari de paper, un passatemps per desconnectar, la newsletter del director i... ah, unes entrades pel teatre.
Marxant una nova subscripció PMS per la mar.
La nova subscripció PMS del periòdico és molt personal. Descobreix-la ara a elperiódico.com.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ryland Grace és l'únic supervivent d'una missió destinada a salvar la Terra. Però quan es desperta a bord d'una nau espacial, no recorda qui és o què hi fa tan lluny de casa. Ja a les llibreries i en català, projecta Hail Mary, la novel·la d'Andy Weir capaç de convertir conceptes científics complexos en una història apassionant i divertida que triomfa als cinemes.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'Eurocup d'hoquei patins es queda a Lleida. La Final Four de la segona competició europea ha tingut dos equips catalans com a protagonistes a la final i Jan Ortuzar el títol finalment ha caigut del cantó del Pons Lleida.
Que s'han portat la final davant el Calafell per 2-1. Els tarragonins es van avançar al marcador, però els lleidatans es van fer força a casa i van remuntar el partit. L'heroi de la final ha estat Sebastià Moncusí, autor dels dos gols del Pons Lleida. El capità lleidatà, Sergi Duc, valora la importància d'aquest títol per al club.
Bé, la veritat és que sembla mentira, però se'ns dona molt bé. Sí que és cert que feia anys que no el guanyàvem i el fet de fer-ho aquí a casa és especial. Molt content pel treball que ha fet l'equip, no només avui, sinó tota la temporada, i que els fruits es vegin aquí és molt bonic.
La final no ha estat exempta de polèmiques, ja que s'ha denunciat una possible alineació indeguda del jugador del Lleida, Nico Ojeda. A més, la penya Estrellats, afició del Calafell, ha denunciat el tracte de l'organització, ja que membres de la penya van ser expulsats del pavelló.
I a l'ACB de bàsquet, victòries dissabte del Baxi Manresa i del Joventut de Badalona i ahir derrota del Girona contra el València. També ahir en el duel català de la jornada, victòria del Lleida davant el Barça en una setmana en què Ernest Macià, els blaugranes, tornen a tenir Eurolliga amb el play-in.
Sí, no ens haurem d'esperar gaire, Laia, perquè és demà. El partit és davant l'Estrella Roja i serà un partit en què el Barça no s'ha pogut estalviar gaire desgast de jugadors importants. Ahir, per exemple, a Lleida, Kevin Panther, Will Clyburn, Satoranski i Toko Shengelia van jugar més de 20 minuts tots ells, al voltant de 22 minuts, que jugant al cap de 48 hores és molt, i Jan Veselin va jugar 15, pràcticament. Això vol dir que al Barça li importa la Lliga CB, que va molt just i que per això ha de fer servir aquests jugadors, tot i la imminència d'aquest partit de demà davant de l'Estrella Roja. Darío Brizuela, un dels millors jugadors ahir, no obstant, parlava amb frustració de com havia anat el partit, però en realitat s'entreveia que el Barça estava pensant més en l'Euroliga.
No és fàcil, però és nuestro trabajo venir aquí a sacar los partidos y no se ha podido. Mérito a ellos también, que han jugado muy bien y ya está. Ahora pues, a centrarse en el martes y a ver si tenemos suerte y en el viernes también.
I bé, Lai, la lectura a grans trets de la classificació d'aquest cap de setmana amb els marcadors que comentaves, bé, significa que el Lleida i el Manresa s'allunyen del descens, el deixen a 3 i a 4 victòries i queden només 7 partits, per tant, s'acosten virtualment a la salvació. Al Girona se li encareix una mica el play-off i la penya s'acosta al Barça en zona de play-off.
L'Open de tenis de Barcelona ha acabat, ho ha fet amb la victòria del francès Artur Fis en una edició marcada per l'eliminació prematura per lesió de Carlos Alcaraz. El murcià Maria Chesena no pot recuperar encara el número 1 mundial.
Sí, després d'aquesta edició de l'Open de Barcelona, Alcaraz es queda sense opcions immediates de retornar al número 1 del rànquing ATP, encara en mans de Jannik Sinner. Una lesió de canell va obligar el murcià a retirar-se abans d'hora i li ha impedit defensar aquest títol que havia aconseguit l'any passat. Qui sí que ha aprofitat aquest torneig és el francès Artur Fis. Amb només 21 anys s'ha proclamat campió de l'Open de Barcelona després de superar el rus Andrei Rublev per 6-2 i 7-6. Fis, que venia de superar una lesió important, torna a situar-se entre els 25 millors del món i aconsegueix el quart títol de la seva carrera. Una victòria, diu, molt especial.
Sempre he dit que em sento molt bé a Barcelona. Alguns dels jugadors que han guanyat aquí són dels millors del nostre esport. Així que és un honor afegir el meu nom a la llista.
L'Open de Barcelona deixa, doncs, dues cares molt diferents, l'ascens de Fis i la situació d'un Alcaraz que, de moment, haurà d'esperar per tornar al cim del tenis mundial. Tot plegat a les portes del Madrid Open, on el murcià no competeix i Sinner té l'oportunitat d'ampliar distàncies.
La ciclista catalana Paula Blasi ha guanyat l'Amstel Gold Race, cursa disputada als Països Baixos, que fins ara no havia guanyat mai cap català ni catalana. I la victòria, Isaac Vilalta, ha arribat de manera força inesperada.
Doncs sí, perquè inicialment la ciclista d'Esplugues no havia de disputar aquesta cursa i l'equip la va avisar el dia abans per la malaltia d'una companya. L'Amstel és una de les grans clàssiques del calendari mundial i Blasi la va guanyar per sorpresa, imposant-se els grans noms. Kasia Niewiadoma va ser segona i Demi Vollering tercera.
Bueno, no ens podem queixar. Per ser la primera vegada, ho he passat malament. Et dic la veritat que a meitat de carrera jo pensava que ja se m'havia acabat la carrera perquè he perdut el primer grup, m'he quedat a un segon grup entre cotxes i jo ja pensava que ja se m'havia acabat la carrera. Però bueno, he resurgido com a la BC.
Aquesta és la cinquena victòria com a professional de Paula Blasi. Té només 23 anys i tot just fa poc més de dues temporades que es dedica al ciclisme. L'Amstel Gold Race de Paula Blasi, juntament amb la victòria d'etapa de Marta Vilajosana al Giro d'Itàlia del 2006, són les dues grans victòries en la història del ciclisme català pel que fa al calendari femení.
I un últim apunt de motor, Marta?
KTM informa que Maverick Viñales se perdrà el Gran Premi d'Espanya de MotoGP d'este cap de setmana. Encara se recupera de la intervenció del 31 de març. Li van retirar un cargol mal ficat d'una intervenció anterior a l'espatlla esquerra. El seu equip volia que fora Pol Espargaró el substitut, però també se recupera d'una lesió i finalment l'equip anirà només amb un pilot, Enea Bastianini.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. A les 7 més esports al Tot Costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Puta.